L'informatiu del migdia. Nou protocol per a la pediatria, 4 revisions noves, prevenció de la mort sobtada i salut digital. Avui és dimecres 22 de gener. Més de 200 professionals han participat en el document elaborat pel Departament de Salut per reflectir els canvis en la societat. De seguida ampliem aquesta informació abans altres titulars. 225 alumnes de 5è de primària participen en el curs d'educació viària que imparteix la policia local de Castellà. El castellarenc Pau Castellví, investigador de la UOC, es troba a Nou Mèxic impartint una formació, ens trasllada l'ambient als Estats Units 2 dies després de la investidura de Trump. En pàgina cultural avui parlem de l'obra Push amb el castellarenc Dani Coma com a director d'escena. I la previsió meteorològica, cel serè, la temperatura màxima serà més alta, a Castellà arribarem als 17 graus. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Nou protocol per a la pediatria pública catalana augmentarà el nombre de revisions obligatòries i combatrà problemes de salut emergents com l'addicció a les pantalles, les malalties de transmissió sexual i els problemes de salut derivats de la contaminació. Són algunes de les novetats dissenyades per 200 experts per actualitzar un protocol que no es renovava des de fa 16 anys. Des del mes de vida d'un nadó, ells i les pediatres preguntaran als pares i mares quin ús fan dels dispositius digitals i durant tota la infantesa i adolescència activaran protocols davant possibles senyals d'alarma per l'abús de pantalles. Entre els 12 i els 14 anys, quan ho considerin indicat, faran proves de malaltia de transmissió sexual, que van a l'alça en els darrers anys a Catalunya, i també preguntaran sobre hàbits familiars i tòxics ambientals. Blanca Prats, cap del Servei de Salut Materno-Infantil de la Secretaria de Salut Pública, ha assegurat que el protocol és pioner espanyol. Espanya.
Realment ho és, perquè hem incorporat molts aspectes que no estaven en altres protocols que hem anat consultant d'altres comunitats autònomes. Per tant, hi ha molts aspectes, com tot això que us comentàvem, d'aquests missatges dirigits a les famílies, als infants, als adolescents, i tota aquesta temàtica de caixa d'eines i molts altres aspectes, no? Com aquests aspectes legals i de la manera com ha estat treballat el protocol, no? Pensem que sí, que realment és un protocol molt pioner.
Es farà un electrocardiograma als nens i nenes de 10 anys per detectar malalties de cor amb risc de mort sobtada. Es mirarà als 3 anys si presenten signes de trastorn del neurodesenvolupament com l'autisme, i les pediatres també faran preguntes estructurades per edats per diagnosticar possibles problemes de salut mental. El nou protocol pediàtric amplia les visites de control i se'n faran 4 més de les que es fan ara. En la primera setmana, als 3 anys, als 10 i als 12. Un miler llarg de pediatres i un altre miler d'infermeres desplegaran el nou protocol al llarg d'aquest any, tot i que no hi ha data prevista. Primer, rebran formació dels especialistes. L'informatiu del migdia. Si dilluns recollíem a l'informatiu l'ambient que es vivia als Estats Units les hores prèvies de la investidura de Trump, gràcies a les valoracions del castellarenc Pau Castellví, investigador de la UOC, que es troba a Nou Mèxic impartint una formació, avui volem copsar quines són les opinions que s'escolten 2 dies després. Segons Castellví, el 20 de gener va ser un dia marcat per un vessant molt agressiu per part de Trump.
La investidura del flamant nou president, que repeteix després d'un mandat que va quedar interferit per Joe Biden i la seva presidència, marca un dels moments més incerts per als Estats Units des de la Guerra Civil Americana. El seu discurs inaugural, amb declaracions molt agressives sobre la sobirania de Groenlàndia i la revisió del Canal de Panamà, entre d'altres, ha generat alarma tant a nivell intern com a nivell internacional.
La investidura de Donald Trump contrasta amb la celebració el mateix dia del Martin Luther King, també el 20 de gener.
Una jornada que històricament simbolitza la lluita per la justícia social i la unitat interracial als Estats Units. amb mesures com declarar l'emergència nacional a la frontera sud, desmantellar polítiques clau de l'administració, ja no només Biden, sinó que també de l'administració Obama, que va ser incapaç de desmantellar en la seva anterior presidència en no tenir la unitat a les dues càmeres de representants dels Estats Units, el Congrés i el Senat, doncs Trump es proposa canviar radicalment la situació dels Estats Units, obrint un període d'incertesa i tensions sense precedents en les darreres dècades.
Justament Castellví es troba aquests dies als Estats Units impartint una formació en accessibilitat i inclusió coincidint amb el dia de Martin Luther King. L'informatiu del migdia. En pàgina cultural avui ens n'anem un moment a la ciutat veïna de Sabadell per explicar-vos que el 26 de gener el Teatre de la Faràndula estrena l'obra Paix, Empeny. El castellarenc Dani Coma és director d'escena d'aquest projecte ambiciós que també el castellarenc Joan Sallent ha traduït. En té més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Cristina, i a nivell de ciutat és l'acte que clou la capitalitat de la cultura catalana del 2024 que havia merescut la ciutat de Sabadell. S'ha triat una òpera molt especial perquè és participativa, on hi formen part moltes entitats i cors de Sabadell. Puig és, sens dubte, una òpera impactant. És la història del Simon Gronowski, un nen de 12 anys belga que va pujar en un tren en direcció a Auschwitz el 19 d'abril de 1943. Dani Coma ens explica què va passar.
A veure, Puig és una òpera impactant. Impactant perquè és la història d'en Simon Gronowski, que era un nen belga de 12 anys que va pujar en un tren en direcció a Auschwitz el 19 d'abril del 1943. Val? Aleshores, en aquest tren, aquest tren anava destinat doncs, a la mort, diguéssim. I aleshores, què va fer la seva mare? Li va fer push, el va empentar, el va tirar del tren per salvar-li la vida. Aleshores, és la història, el relat d'aquest nen. A l'òpera hi ha en Simon, el protagonista, ja al cap d'uns anys, que es troba amb el guàrdia, amb un dels guàrdies que els van fer pujar a dalt del tren.
A l'òpera hi apareix el Simon, el protagonista, quan al cap d'uns anys es troba amb un dels guàrdies que el van fer pujar a dalt del tren. Tenen una trobada i Simon el perdona pels seus actes. Situant-nos en el context del moment històric que passava, el que passava és que els guardes o bé formaven part d'aquests grups de col·laboradors dels nazis o bé n'eren víctimes. Escoltem Coma.
Aleshores el que passava en aquella època era que els guardes o formaven part d'aquests col·laboradors dels nazis o eren víctimes, o pujaven al tren o feien pujar els seus veïns i amics, no? De manera que sempre hi havia aquesta dicotomia, no?, de que tu, potser per salvar-te la vida a tu o, i a la teva família, doncs enviaves el tren i cap a Auschwitz el teu veí o parents i familiars, no? De manera que al cap d'un temps en Simon i un d'aquests guàrdies es troben i en Simon el perdona pels seus actes, no? Per això és una òpera que parla de la bondat humana.
Encara s'hi afegeix emotivitat quan descobrim que el Simon encara és viu. Ara és un home de 93 anys, amb el cap clar. A la funció, dalt de l'escenari, hi haurà uns 150 cantaires amb la participació de la coral Belles Arts de Sabadell, el cor Els Notes, el cor Ohana i un cor de 40 cantaires del Conservatori del Liceu, a més de 15 músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès i els solistes Toni Marsol, que és el Simon, el Germán de la Riba, que interpreta el guàrdia, i la Laia Frigoler, la germana. Jordi Cos s'ha encarregat de la coordinació i direcció artística i Manel Valdivieso n'és el director musical. Aquesta òpera és tota cantada en català, amb parts de recitatiu i amb la traducció del traductor castellarenc Joan Sallent. També hi ha subtítols perquè la gent pugui seguir bé el text, com ha fet una direcció escènica molt literal.
És tota cantada i en parts on hi ha recitatiu, no? Diguéssim, recitatiu és el text, es diu doncs, recitat, eh? Però sí, bàsicament és cantada grupal, coral i en moments realment molt, molt emotius. El tipus de direcció escènica que he fet jo per aquest muntatge és molt, molt literal, de manera que és molt explicativa, no? Ajuda molt a entendre què és el que va passar, s'escenifiquen diferents moments d'aquest petit, bueno, del que va passar, no? El moment de pujar el tren, el moment de saltar. Vull dir que la posada en escena ajuda molt a entendre tot l'argument, a banda que hi ha sempre doncs, els subtítols, no?, que ajuden també el públic a seguir, eh? Tot i que es canta en català, eh? Es canta en català, però tot i així hi ha subtítols que ajuden a llegir per si no ho acabes entendre, no? Que el líric a vegades té això que costa d'entendre.
El projecte comença i acaba diumenge, però té un format que permetria fer-lo a d'altres comunitats i poblacions amb cors. Recordem que podrem veure Push, Empeny, aquest diumenge 26, en una doble sessió a les 12 i a les 6 de la tarda al Teatre de la Faràndula de Sabadell.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
Un total de 225 alumnes de cinquè de primària de les escoles Bonavista, el Casal, el Sol i la Lluna, Emili Carles, Tolrà, Joan Blanquer, Fadà, Castellà, Mestre Pla i Sant Esteve van rebre la setmana passada la part teòrica de la formació sobre educació viària que imparteix la policia local a través de la guia didàctica de l'Ajuntament i que enguany arriba a la 30a edició. La finalitat d'aquesta proposta és ensenyar als infants les normes bàsiques de circulació i el comportament més segur a l'hora d'anar pel carrer. Les sessions d'una hora i mitja de durada han constat de 3 parts, una en què s'explica quin és el comportament que han de tenir els vianants, una altra en què s'apunten alguns aspectes importants a tenir en compte quan s'està dins un vehicle, sigui privat o de transport públic, i una tercera part en què s'expliquen quins són els senyals de trànsit bàsics i quines són les normes principals que els infants han de seguir com a conductors de bicicletes, així com la normativa vigent sobre patinets. La plataforma Lluita per una sanitat digna continua amb la feina per reclamar millores a la sanitat pública. Dimarts es va reunir amb la direcció del CAP de Castellà i la regidora de Salut Pública i Comunitària, Àngela Bailén, en una de les reunions periòdiques que tenen fent-los arribar les queixes dels usuaris i trobar plegats les millors solucions. Fa gairebé 2 anys que la plataforma Lluita per una sanitat pública va anar a la Comissió de Salut del Parlament.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Set anys després de marxar de Catalunya pel procés d'independència, el Banc Sabadell tornarà a tenir la seva seu social a Sabadell, després del seu pas per Alacant. Aquest dimecres al matí s'ha fet oficial per la mateixa entitat a través d'un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La tornada del banc a casa és el primer moviment de les grans empreses de l'IBEX. El 5 d'octubre de 2017, l'entitat bancària va decidir canviar el domicili fiscal de Catalunya per aturar la fuita de milions d'euros per part dels clients, especialment a la resta d'Espanya, que es va produir sobretot a partir del dia 2 d'octubre. El risc que aquesta retirada massiva de fons pogués afectar la seva solvència i motivar-ne la intervenció per part de les autoritats reguladores en va ser el factor determinant. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a Terrassa 3 joves acusats de pintar un mural reivindicatiu. Els fets han tingut lloc de matinada als voltants de les 4 carreteres en la confluència de la carretera de Montcada, la de Rubí i el carrer de Topete. El mural denunciava l'especulació immobiliària en el context d'un imminent desallotjament de 2 locals d'autogestió situats al centre. Membres de la campanya contra el desallotjament han convocat per aquest matí una concentració a les portes de la comissaria de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra a Can Tossell per solidaritzar-se amb els detinguts i reclamar el seu alliberament. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimecres 22 de gener. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos de Cegui, el control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció i la locució, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.